Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts. Obrim les portes del club d'avui dilluns 27 de juliol. El dia que Artur ha complert amb la tradició, que és que a Can Barça no hi hagi ni una sola setmana tranquil·la. El brasiler no s'ha presentat avui per fer els testos PCR. Demà al matí tornen els entrenaments i la situació és que ara mateix Artur està al Brasil i no té intenció de tornar. I atenció, us ho hem avançat. A Catalunya Ràdio, el jugador negocia la rescisió del seu contracte. De seguida, tota la informació i tot l'anàlisi. Per cert, també us ho expliquem, Araujo, el central del B, no està descartat pel partit contra el Nàpols. Avui, dia de dolça ressaca pel Sabadell, nou equip de segona. De seguida, saludaré part del clan Sabadell, que celebrarà segur aquest ascens durant dies. I compte que l'Espanyol demà podria ser el dia. El dia de Vicente Moreno. Hores decisives, perquè demà sí, el club faci oficial l'arribada del tècnic valencià. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Roger Arbusà.
Feia pocs dies, molt pocs dies, que no hi havia cap enrenou al Barça. Feia dies que no passava res, bàsicament perquè els jugadors han estat gairebé una setmana de vacances. Doncs avui, el dia que havien de tornar, perquè avui havien de passar els testos, doncs hem tornat a tenir embolic. Artur no s'ha presentat aquesta tarda per passar aquests testos, els testos PCR. Avui els jugadors estaven citats a la ciutat esportiva i compte que tenim detalls sobre com ha anat i també què pot passar. Saludo directament a en Xavi Campos. Què tal, Xavi? Bona nit.
Hola, Roger.
Perquè Artur s'ha quedat al Brasil i ara mateix la seva intenció és no tornar, no?
Sí, sí, jo crec que no tornarà. Crec que avui s'ha obert l'últim capítol de la història entre Artur i el Barça, un capítol que ja ve brut de fa dies, que s'ha brutat una mica més i que acabarà malament. Ja sabem que aquesta història té un final que no és agradable i diria que no és positiu ni per Artur ni pel Barça. El fet és que Artur ha decidit quedar-se al Brasil, no s'ha reincorporat aquesta tarda a la dinàmica del Barça, està citat per passar el test del coronavirus i començar els entrenaments de cara a la Champions demà mateix al matí, i aquesta tarda no s'ha presentat. Ha fet saber al club que la seva intenció és quedar-se al Brasil, s'ha quedat al Brasil, i no tornar a Barcelona per acabar aquesta temporada. A més, ja ho deies, hem pogut avançar a Catalunya Ràdio sobre les 9, que ja s'han iniciat contactes entre el Barça i Artur per rescindir el contracte del brasiler, que acabava d'aquí unes setmanes.
Compte amb això,
quan finalitza la temporada, perquè ja té el contracte signat amb la Juventus per jugar a Turí de cara a la pròxima temporada. O sigui que en les pròximes hores o pròxims dies, jo crec que aquesta setmana segurament s'arribarà a un acord de rescisió. Si no arribés a aquest acord de rescisió, que hi jugaria més d'un pèsol, que arribarà, Artur tornaria a Barcelona per no caure en incompliment de contracte, però això és altament improbable. El més probable, gairebé segur, és que s'arribi a un acord de rescisió i Artur deixi de ser jugador del Barça aquesta mateixa setmana. El club, pel que hem pogut tastar aquest vespre, estan sobretot decebuts. No diria que emprenyats i tampoc diria que excessivament sorpresos, perquè és un desenllaç que ningú no volia i potser ningú no s'esperava, però que tampoc ha provocat la sorpresa més gran de la història dels despatxos del Barça. Des de l'entorn del jugador ens apunten que la decisió d'Artur té a veure amb la seva situació les últimes setmanes amb el primer equip, aquí que Setién no ha jugat ni un sol minut des que es va tancar el seu traspàs a la Juventus, i que també té la intenció de no destorbar la preparació de l'equip de cara a la Champions. I el que dèiem, això el que ens fa pensar és en l'últim episodi de la història del brasiler d'Artur amb el Barça, una història que no acaba bé. Va arribar fa 2 anys amb moltes esperances de ser un jugador important, un jugador que entenia la manera de jugar del Barça, va tenir un inici prometedor, però entre algunes faltes d'indisciplina d'Artur i aquesta intenció, l'interès del Barça de tancar l'operació amb la Juventus per fer quadrar els números de la temporada 2019-2020 que han emprès a Artur a deixar el Barça i a marxar a la Juve, jo crec que tot això ha embrutat molt i acabarà de mala manera, i això és inevitable.
De la pitjor manera acabarà l'etapa d'Artur al Barça. La notícia és aquesta, que avui no s'ha presentat aquesta tarda a la Ciutat Esportiva. Els jugadors s'havien de passar doncs aquests testos PCR perquè demà al matí tornen els entrenaments, i el que us estem explicant, que ara mateix Artur i el Barça negocien la rescisió del seu contracte, pel que ens explica en Xavi, un pacte que pot arribar i que seria el més lògic i el més normal. Deixa'm saludar en Jordi Costa i l'Oriol Domènech. Costa, Oriol, què tal, com esteu? Bona nit.
Hola, bona nit, Roger.
Començo per tu, Costa. Suposo que sorprès. No sé fins a quin punt Artur té els seus motius.
Home, sorprès després de veure el Badallà en l'últim partit, vaja, en el penúltim partit de Lliga, i que en el següent s'esborrés amb aquella molèstia, crec que li va dir a Setién que me duele el tobillo, va ser així de lacònic Setién, si no m'equivoco, sí. Abans d'anar a Vitoria, doncs home, es pot dir que sorprès no. Sí que no deixa de sorprendre, per més anys que em dediqui a això, la falta de professionalitat dels futbolistes, perquè aquest tio té un contracte firmat.
Sí, això anava així.
I no s'hi val. Jo ho dividiria en 3 capítols i aniré molt de pressa. El primer, que és preponderant, és que tu ets un professional, i professional no vol dir només guanyar molts calés. Professional vol dir complir amb les teves obligacions, encara que en algun moment no t'agradi el context, entenguis que Setién t'està maltractant, el que tu vulguis. Això és la primera carpeta, i per mi és per damunt de totes, i crec que Artur no té cap defensa. La segona, i crec que anaves per aquí, quan em preguntaves si té motius, home, doncs jo crec que si el jugador ja no està gaire per la feina i tu muntes aquest sidral per tancar l'operació de traspàs amb la Juventus abans del 30 de juny i tot això, jo crec que no ajuda. Crec que els jugadors... Vaja, jo de tota la vida havia sentit de les operacions de compra i venda, en parlem a final de temporada. M'imagino que l'objectiu és aquest, que el jugador no se't perdi pel camí. Insisteixo que és per sota de que Artur es comporta com un mal professional, però crec que les urgències del Barça no hi han ajudat. I la tercera, esportivament, tal com estava la situació d'Artur, costa de dir que sigui una gran pèrdua de cara al que quedi de Champions, sigui un partit o en siguin 4, però és veritat que no hem deixat anar a jugar a Riqui Puig i Ansu al play-off amb el filial perquè no es lesionessin, i ara resulta que un tio que té fitxa sènior no tornarà. Ens ho hem de fer mirar tots plegats.
Realment, la situació amb Artur és insostenible, o era insostenible. Tu, Oriol, trobes normal el que ha passat?
Aviam, normal no ho trobo, i si m'haguessis preguntat si esperava que tornés a Brasil, jo t'hauria dit que sí. Ara, un cop va sorgir la notícia, no m'acaba d'estranyar del tot, sobretot, com ha recordat el Jordi, amb els últims capítols d'Artur a la temporada de Lliga. Deixa'm dir per això que el cas d'Artur té molts matisos. Jo sempre estic en contra amb qualsevol jugador que no es comporti amb professionalitat i que es declari amb rebeldia. Però en aquest cas és el Barça el que ha fet fora Artur. Artur no volia marxar del Barça i ho ha fet de males maneres. I el Xavi deia, des del club estan decebuts, emprenyats... jo crec que aquesta és la versió que ha de donar el club i que ha de donar la junta directiva. Però en el fons la junta directiva està encantada amb Artur, perquè gràcies a l'operació aquesta d'Artur, que Artur no volia, el Barça tindrà 50 milions de benefici. És a dir, aquestes operacions d'intercanvi ho van provar amb Arturo Vidal, s'ha provat amb Rakitic, amb aquests jugadors no han volgut entrar en operacions d'intercanvi, i l'únic que al final l'han convençut perquè entri en una operació d'intercanvi ha sigut Artur. Vull dir que és normal que el Barça ara faci aquest discurs de que un jugador que no es presenta a entrenar pues estiguin emprenyats i decebuts, però en el fons la junta directiva està encantada amb que Artur al final hagi decidit entrar en aquesta operació d'intercanvi amb la Jove per Pjanic.
Vols dir que ja els hi va bé, no?, que hagi passat això i que ara des del club es digui que s'ha declarat en rebeldia.
Els hi va bé, els hi va perfecte, i ja et dic una cosa, jo no tinc la informació que té el Xavi, que deia que es pot tancar en breu el finiquito d'Artur. Jo estic convençut que el finiquito d'Artur es tancarà de forma molt beneficiosa per Artur.
En tot cas, Costa, Oriol, Artur el fitxes com a projecte de futur, i no només el fas fora i de la manera que ara ens deia l'Oriol, que ens recordava de les maneres amb les quals el fas fora, sinó que tot acaba així, acaba amb aquestes formes, de manera lletja. Això ho embruta fins al punt d'arribar a la decepció màxima ja, fins tot a la ràbia.
Però és que de manera lletja, i aquí sí que estic d'acord amb l'Oriol, de manera lletja acaba en el moment en què un futbolista es passa tota la primavera dient que no vol marxar, i l'empenja a la porta. I això ja no és maco. I des del punt de vista del Barça, que al final és el que ens interessa, perquè Artur ja és història, a mi em costa d'entendre, ja ho hem comentat altres vegades, que les apostes durin tan poc. Si tu vas a fitxar Artur, que és un jugador, encara ara jove, que el fitxes relativament desconegut, a un preu no barat, perquè em sembla que va superar els 30 milions, però que per ser un migcampista del Barça doncs no és un preu car, i resulta que, bé, és veritat que l'expectativa d'Artur ha estat, com deia el Xavi, descendent. Ens va posar la mel als llavis al principi, i la veritat és que aquesta temporada gairebé diria que més per les lesions que perquè li hem vist al terreny de joc, doncs la veritat és que ha estat molt decebedora. Però jo entenc que si el club hi hagués una línia esportiva i no canviessis de director esportiu cada 6 mesos, les apostes es sostindrien en el temps. I si Artur no ha de servir pel Barça, que jo no dic que serveixi, perquè és veritat que de moment no ens ha demostrat el contrari, però crec que pentinar-se un jugador amb 23 anys és precipitar-se. Ara, aquí hi havia moltes variables, la variable econòmica per damunt de tot, la variable que et ve Pjanic, que és un futbolista que jo crec que no tindrà un recorregut molt llarg, però probablement el que tingui serà millor que el que ha tingut d'Artur. Bé, hi ha moltes variables aquí, però a mi el que em molesta és que el Barça faci apostes que ens semblen a tots que tenen sentit i després ell mateix les esbandeixi molt ràpid.
El debat sobre la sortida o no d'Artur ja l'hem fet, i ara el recupera el Costa, i és molt interessant, perquè segurament és molt més important que estiguem parlant aquí sobre si Artur s'ha passat amb la seva indisciplina els últims mesos, i amb aquesta decisió de les últimes hores de no tornar a Barcelona, si el Barça necessitava imperiosament tancar els números de la temporada anterior de l'exercici 2019-2020, i per això és aquesta operació. Aquest debat és molt més profund, molt més important, però en el tema d'avui, que és que Artur ha decidit quedar-se al Brasil sense justificar el brasiler, perquè no el justifico, per mi és un acte indisciplinari i és un acte de rebel·lió ja definitiu, sí que em sembla que també torna a demostrar quina és la salut actual de la institució, del club. Qualsevol sí. Jugador, amb el badall d'Artur l'altre dia al Camp Nou contra l'Osasuna, ja era un altre gest. Hi ha una falta d'autoritat important, perquè en un club amb autoritat ferma aquests gestos no s'acostumen a donar, i a mi això també em sembla que és un fet important. A nivell esportiu, crec que el no retorn d'Artur té un pes específic molt, molt relatiu. A mi fa 2-3 setmanes em van dir que era altament probable que Artur no tornés a jugar amb el Barça força abans del badall contra l'Osasuna i de les molèsties del turmell de l'últim partit del camp de l'Alavés. O sigui, ja no hi comptaven amb ell.
Clar, aquí, Xavi, l'únic que pega que tens, que jo estic d'acord amb tu, que no fa cap sensació, no feia cap sensació que Artur hagués de jugar més, però és que la realitat és que el pròxim partit l'afrontes amb Rakitic, amb De Jong, amb Riqui Puig, i ajudeu-me, però és que jo diria que no et queden...
Pots posar Sergi Roberto.
D'acord, sí, sí. Però Però, clar, una cosa es contradiu amb l'altra, perquè un jugador que està absolutament fora d'ona tampoc el posaràs, encara que només tinguis tres migcampistes, però és veritat. Jo estic d'acord amb el que deia el Xavi, que aquestes coses fa la sensació que només passen en un club institucionalment dèbil com el Barça, vaja, que s'hi atreveix tothom. I això és més preocupant fins i tot que haver d'afrontar el partit del Nàpols molt penjat de migcampistes. I vaja,
14 jugadors del primer equip, ara mateix, contra el Nàpols, disponibles. Si comptem que recuperen Griezmann i Lenglet, 14 jugadors del primer equip, i si sumem a Riqui, Ansu, Iñaki Peña i Araujo, els quatre, en el millor dels casos, 18 jugadors que han tingut contacte amb el primer equip a les últimes setmanes per afrontar un partit on tens possibilitat de convocar més gent.
Jo, nois, sí. M'imagino Setién, ja només amb el cas Artur, i deu estar flipant.
Sí, però com deia el Xavi, jo estic segur que Setién això ja ho sabia. I a mi m'agradaria saber si al Barça li ha pillat de sorpresa que avui Artur no s'hagi presentat. O si ja ho sabien de fa dies. A mi no em sorprendria res que ja sabessin que després d'aquesta aturada que Artur no s'incorporaria al Barça. No ho sé, però no em sorprendria.
Clar, Costa, en quin lloc queda aquí Setién?
Bé, és el que deia l'Oriol. Jo crec que... Vaja, jo vull creure que sí que estan sorpresos que no hagi vingut, perquè és que és la seva feina. És a dir, estiguis millor o pitjor, a tu avui t'has de CRs i t'has de presentar. Una altra cosa és que... Per no tenir Setién, pensi, total, per t'haver robat allà a la graderia, millor que no vingui, però... Yeah. Però és que no és seriós, és tot plegat vaja, jo vull creure que el Barça en els últims temps no és precisament el paradigma de la seriositat, però totes aquestes coses no beneficien perquè perjudiquen la imatge de l'entrenador en tant que autoritat sobre el vestidor i sobretot perjudiquen la imatge del vestidor, que ara després de l'autocrítica express de Messi i Setién, ara ja deu tornar a ser tot una bassa d'oli, però a mi em sembla que és una casa de barrets al nivell del que ha estat el club en els últims temps.
Doncs sí, és lleig i un més, Can Barça, un cas més, que embruten una mica doncs, tot plegat. Xavi, no sé si hi ha alguna novetat d'aquest cas Artur, alguna cosa més que vulguis explicar.
No, de moment no, esperar que arribin a una copa de decisió i que deixi de ser jugador del Barça de manera oficial i definitiva.
Doncs Artur, que avui no s'ha presentat en aquestes proves PCR, demà hi ha entrenament, i Artur al Brasil, que ni està ni se l'espera perquè es vol quedar i no vol tornar. Costa, t'acomiado, gràcies, bona nit.
Una abraçada, bona nit.
Xavi, Oriol, vosaltres no marxeu perquè de seguida reprenem el fil Barça, si us sembla bé, perquè hem de parlar encara de molts temes d'òrbita Barça, Araujo i Barça B, però m'esperen tres tertulians que no poden esperar més. Ara mateix m'atreviria a dir que són tres de les persones més felices del món. I'm gonna give my aimless love, my angry heart, my desire, oh. Perquè el Sabadell, ja ho sabeu, és nou equip de segona divisió i per algú la nit passada va ser molt llarga, ens escolten tres sabadellencs il·lustres, tres persones que formen part del clan Sabadell i que, tot i la ressaca, ens han agafat el telèfon i això ja és bona senyal. Són en Carles Fiter, l'Àxel Torres i en Quim Domènech. Carles, Àxel, Quim, què tal, com esteu? Bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, confirmeu que esteu vius?
Sí.
Sí, eh?
Sí. Jo estic celebrant d'un cara, però sí, viu.
Ha estat llarga la nit, suposo.
Sí, ara mateix estic passejant per la platja a aquestes hores de la nit de Màlaga, perquè he pensat que igual no caldria tornar tan aviat i d'apostar encara la victòria.
Pues bé, Àxel, tu estàs a Barcelona i en Quim Domènech a la Costa Brava. Com ha estat la nit?
Tu primer, Àxel, sí.
No, la meva ha sigut tranquil·la, realment, perquè tenia el vol molt d'hora, venien a buscar, a tenir el taxi a quarts de vuit, i vam estar al camp fins ben tard, fins les 12, ben bé, 2 hores després que acabés el partit, i després doncs, ja no vaig fer massa cosa més. El club tenia organitzat una mica per celebrar, però vaig dir, bé, ja n'hi ha prou, i me'n vaig anar a dormir. Ho vaig viure amb una serenor que em va sorprendre, una serenor posterior. Estava molt content,
estava molt content, però el partit estava nerviosíssim. Però sí, me vaig anar a casa i a l'hotel i em va provocar més felicitat contestar els missatges que havia rebut que cap altra cosa.
Ah, mira. Tu també, Quim, igual de tranquil o no?
No, jo no. I mira que sóc dels tres l'únic que no hi era. Ho vaig viure-ho, a més, ahir era el meu sant. Felicitats a tots els Quims i Anes.
Ah, felicitats. El millor sant possible, Quim.
Exacte. Jo ho dic, és el millor sant de la meva vida. Tenia taula reservada en un restaurant per sopar i vaig anar, però em vaig passar el sopar veient el partit i va fotir uns crits amb els dos gols i ja quan va acabar el partit em vaig aixecar, vaig fer-li un petó a la meva dona, ens vam abraçar, la gent del restaurant al·lucinava, tothom mirava i deia però què hi ha avui, què juga avui, no? Vull dir que en un restaurant del Far de Sant Sebastià la gent no era conscient que s'estava jugant el partit segurament de la meva vida, no?
Crits, Quim, crits estil Pedrerol o què?
Sí, una mica al nivell, sí. I el més interessant va ser que després a mi em va costar moltíssim dormir.
Sí.
Jo que sóc de son fàcil, però l'atenció acumulada, la que hem viscut en cadascun dels tres partits d'aquesta setmana va ser brutal, no? I jo no... La veritat és que no hi confiava, no sé fins al punt de, ostres, és que jo no hi creia, o sigui, creia que era realment difícil, que ho ha estat, però no m'imaginava en cap cas que arribés al final de la manera que va arribar ahir, no? I per tant, avui super, super feliç.
Però és que ha estat tot el play-off, eh? Els dos primers partits a la pròrroga i als penals, en finals d'infart, no sé si us ha tret anys de vida aquest play-off, Carles, Àxel i Quim.
Mira, una de les sensacions bones del futbol és que un equip de futbol és un estat d'ànim, no? I el Sabadell ha estat d'ànim positiu. L'Àxel, que ha estat al costat de l'equip en tot moment, des del principi, i deixa-m'ho dir públicament, un dels responsables de Captain Hidalgo, o sigui l'entrenador del Sabadell, és Àxel Torres. I que hagi confiat en aquest futbol, en aquest esperit, en aquesta confiança, en aquesta manera de parlar als jugadors, d'entendre el concepte futbolístic, o sigui, això és meravellós. I el que hem viscut aquests dies és confiança. És a dir, ostres, estem aquí, anem a fer el nostre futbol, jo crec que ell se'l va demostrar. Va demostrar els tres partits, però sobretot ahir, que juga un futbol extraordinari, que vol la pilota, que l'estima, que la cuida i que a través de la pilota aconsegueix l'èxit. I això et dona una confiança. Pot passar de tot, evidentment, però l'orgull ahir era els nervis, el voler pujar, sí. Però abans del partit era, és que estem orgullosos de com hem arribat fins aquí.
Tu potser per això, Àxel, ja havies patit el que havies de patir en els altres partits i per això ahir potser anaves més relaxat.
Bueno, no, relaxant no, perquè la diferència entre pujar o no pujar és molt gran. És a dir, al final saps que jugues a existir o no existir. Relaxant no estava. El que volia dir abans és que ho vaig viure segurament amb una eufòria menys dramàtica que fa 9 anys. Fa 9 anys, quan vam pujar a Eibar, jo era més jove, que això també compta, és a dir, no es viuen igual les coses amb 18 anys que amb 37, no es viuen igual les coses quan és la primera vegada que quan és la segona, i em vaig quedar tranquil quan es va acabar. És a dir, l'alegria va ser la tranquil·litat. És a dir, no necessitava cremar la nit de Màlaga, perquè, a més, tampoc estem en una època en què sigui molt recomanable fer aquestes coses. Per tant, això em referia quan deia que ho vaig viure l'alegria amb una major serenor, però durant el partit estava molt nerviós, perquè, a més, el rival era un rival amb el que hi ha hagut rivalitat, no es pot amagar en els últims anys, és a dir, els partits de l'Ell-Barça B han sigut partits molt calents, hi ha hagut una final de Copa Catalunya, hi ha hagut partits de segona divisió B, és segurament el rival amb el que hi ha hagut un enfrontament més calent de cara també als nostres aficionats, i per tant era un partit que generava tensió i bé, per sort va sortir bé.
Per cert, en els altres temps del Sabadell a segona, Carles i Àxel, vosaltres estàveu acostumats, no?, a viatjar amb l'equip, a seguir l'equip a segona. Això ara ho repetireu? Heu parlat, això?
Bueno, no ho sé, perquè jo és veritat que, per exemple, el primer any que el Sabadell va pujar a segona de l'època moderna, parlem, perquè el Sabadell ha estat tot l'any a primera, ha estat més de 4 temporades de segona, vull dir que és un equip històric. Però és veritat que l'últim any, aquesta temporada 2011-2012, jo vivia a Madrid, però va ser tanta la il·lusió que vaig anar a 38 de 42 partits, comptant que els de casa jo vivia a Madrid, per tant era com desplaçaments. Però és obvi que la il·lusió que et fa és màxima. ara mateix l'important és que el club estigui segona, com a club és molt interessant. Veurem què passa, perquè Roger, tu saps que el que pugui passar no sé si deixen entrar aficionats o no als camps en els propers mesos, però això també és un tema important que hem de valorar, però més enllà dels desplaçaments que comporta això ja és futbolístic, amb el Barça, amb qualsevol equip de futbol, quan tu viatges ja no és només els 90 minuts del partit, és tot el que significa un viatge, el passar-t'ho bé, el conèixer la ciutat, etc. Per tant, ja veurem què passarà, però l'important és que tornes al futbol professional, és el més important i més destacable.
Tu també, Quim, dins de les possibilitats de Madrid a Barcelona i de Barcelona a Madrid, però passant per Sabadell també?
Sí, jo no tant els desplaçaments, jo em conformo amb, com deia el Carles ara, poder anar a partits els caps de setmana a la Nova Creu Alta. Jo aquest any, de fet, he seguit poc a l'equip perquè visquent a Madrid i per tema de feina podia veure poc els partits, que ha sigut una de les coses que a més m'ha sorprès positivament, perquè en aquest playoff que he pogut veure el sencers realment s'ha comprovat el que deia el Carles de lo bé que ha arribat a jugar aquest equip i com ha pogut passar d'eliminatòria darrere eliminatòria gràcies al domini i a tenir la pilota, la possessió i el bon futbol, no? O sigui, que és una cosa a més molt difícil de veure a segona B i molt difícil de veure en un play-off aquí on a 90 minuts tu jugues el tot o res. Jo em conformo, com dic, l'any que ve poder anar, o la propera temporada, millor dit, amb les meves filles i poder anar al camp els diumenges i veure futbol de nivell, perquè, home, veus els equips que probablement serà del nivell d'un Deportiu de la Corunya, del mateix Espanyol, no? Vull dir, equips grans que vindrà una Nova Creu Alta i vindrà molt de gust, i espero poder-ho fer, de seguir a l'equip i veure els partits amb la família també a l'estadi.
Per cert, us anava a preguntar que en les últimes hores només veig sabadellencs a Twitter i aquesta eufòria extesa, i em pregunto què té de diferent el Sabadell que us generi aquest sentiment? Quina és la bogeria més gran que heu fet vosaltres pel Sabadell? Carles, tu primer.
Hòsties, és que no sé per on començar, eh?
N'hi ha moltes, vols dir, eh?
Sí, clar, qualsevol, és a dir, clar, jo he arribat a fer autèntiques bogeries de quilòmetres, per exemple, els que tu vulguis, d'agafar el cotxe, de moure't, d'agafar avions, ara mateix estar a Màlaga des de fa una setmana, apostes, per exemple. Àxel, puc fer pública l'aposta que tenim de si pujàvem?
Sí, sí.
Sí, pots fer públic el que vulguis.
Fes-la.
L'any passat si ens salvàvem, fixa't, l'any passat vam fer una promesa, si ens salvàvem. I la vam complir, que és anar a Montserrat a peu. Aquest any farem una promesa, i la vam fer i la complirem, que és anar des de la Nova Creu Alta fins a Canovelles, que és la ciutat del nostre entrenador Antonio Hidalgo, caminant. Per tant, ostres, sí, qualsevol bogeria és bona pel Sabadell, i en aquest cas jo crec que no té límit la imaginació i el que sigui.
Quants quilòmetres hi ha de la Nova Creu Alta a Canovelles?
Ostres, no me'n recordo.
Ho mirat?
Unes 5 hores caminant.
5 hores caminant.
El míster ho fa cada dia amb cotxe i tarda mitja hora.
Molt bé. Axel, serà aquesta, no? La bogeria més gran, suposo, o n'hi ha més?
No, de bogeries n'hem fet moltes. Des de... Jo havia de comentar una final de la Champions l'any que vam pujar a Ipurua a les 8:45, el partit nostre acabava a les 8, i vaig anar a Eibar, vaig apurar, vaig demanar a comentar des de Ràdio Marca Bilbao en aquell moment. És a dir, no, bogeries n'hem fet moltes, però abans preguntaves què té d'especial aquest club. Aquest club té moltes coses d'especial. Jo entenc que tothom pensa que el seu club és el més especial del món, i nosaltres crec que tenim arguments per pensar-ho, igual que molta altra gent tindrà per pensar-ho amb el seu. Els nostres arguments són que som l'únic club de Catalunya no barceloní que ha aconseguit tenir aventures continuades i estables i repetides a primera divisió. És a dir, no hi ha hagut cap club a Catalunya que no sigui el Barça i l'Espanyol que hagi tingut diferents períodes amb una certa continuïtat a primera, fins al punt d'estar-s'hi 14 anys. I això ha fet que a Sabadell la gent hagi pogut fer-se del seu equip de la ciutat sense necessitat d'haver-ne d'anar a buscar un altre. Jo crec que això ens distingeix molt de moltes altres ciutats catalanes on la gent podia ser del seu equip i, a més del Barça, o a més de l'Espanyol, o a més de qui fos. A Sabadell no ha calgut perquè els nostres pares han vist el Sabadell jugar a Europa, els nostres pares han vist el Sabadell jugar a primera divisió de 14 anys, els nostres avis van saber que el Sabadell jugava una final de Copa als anys 30 i totes aquestes coses han format una personalitat que fa que nosaltres no haguem de ser de cap altre equip i que en tinguem prou sent del nostre perquè hem vist que el nostre competia per coses que ens omplien i que no ens feien necessitar ser de cap altre.
I tu, Quim, ets més del Sabadell que del Barça o potser reconeixes que més del Barça que del Sabadell? Això ho hem d'aclarar.
Jo crec que és compatible, no? Ahir quan jo, per exemple, a les xarxes socials deia que jo era molt feliç per l'ascens, hi havia alguns que ho poden dir, ostres, però tu no eres del Barça. Jo penso que al final jo ahir anava amb el Sabadell, perquè hi ha una qüestió també de, al final, de proximitat, d'emoció. És a dir, jo, els meus primers records són anant al camp del Sabadell, quan jo tinc tota la família que és del Sabadell i que hi patia i que vivia el partit de la manera que el vivia, perquè és al final el club de la meva ciutat, el club que he tingut a 5 minuts a peu de casa, el club on anava tants diumenges, el club on he treballat, jo vaig ser director de comunicació del Centre d'Esport Sabadell, el club que també hi he treballat cobrint l'equip quan treballava també a Ràdio Sabadell, no? Vull dir, ha sigut el club que ha marcat la meva vida. I després hi ha una part emocional molt important, vull dir, els meus amics, i aquí els tinc, el Carles, l'Àxel, també el Toni Padilla, l'Albert Borrull, que ho haig de dir, ja posats a dir intimitat, tenim un grup de xat entre nosaltres i que jo he sigut partícip de com pateixen, de com viuen el dia a dia, de com estem enganxats a l'actualitat i de tot el que passa, i ens vam juntar abans d'aquest play-off i vam fer un sopar i somiàvem, i veure'ls a ells i veure'ls tan feliços, al final la felicitat es contagia i es comparteix, i això és al final també és un element que transmet emocions, no? I vibro amb el Sabadell com vaig ser molt feliç quan vaig veure el Barça in situ guanyar finals de Champions, i jo crec que per què no poden ser les dues coses, no? Per què no es pot ser del Sabadell i vibrar amb el Sabadell i vibrar amb el Barça? I hi ha gent, i respecto, que hi hagi gent que digui que només es pot ser del Sabadell, vull dir que jo no tinc res en contra, però és que jo, el sentiment és lliure, i jo visc un partit del Barça i vaig amb el Barça al màxim, i visc un partit del Sabadell i òbviament també, vull dir, crec que és compatible.
I ja acabo, Quim, deixa'm preguntar-te, no sé si la pròxima temporada veurem més el Sabadell a Jugones del Chiringuito, pot ser possible això?
Home, a la força de tenir lloc, no? Vull dir, perquè òbviament si l'equip està a segona divisió i avui s'està veient, no? L'exposició mediàtica que està tenint,
sí.
Lamentablement com ha sortit la gent a la ciutat, en el sentit que, bueno, ha costat contenir l'eufòria, i el club ha estat molt bé ràpidament sortint demanant precaució i que respectin les mesures de seguretat, però hi ha una eufòria a la ciutat, no? Perquè ara l'equip està segurament on li correspon, no li correspon més avall, i segurament també i me n'alegro també amb el projecte de l'Esteve Calzada, no? Que va agafar el club que estava al límit, que està a punt de desaparèixer, i que també he vist com ha anat treballant, com ha creat un projecte que ha situat a l'equip ara en una divisió on realment tindrà segur molta més exposició mediàtica, i espero que també sigui, òbviament, sortint a Jugones i al Chiringuito, i que sigui en clau positiva. Si pot ser d'aquí un any que estiguem parlant, perquè estem o ja mirant cap a dalt, cap a primera, o, ostres, seria meravellós.
I tant que sí. Doncs Carles Fiter, Àxel Torres, Quim Domènech, dolça ressaca per tots tres. Moltes felicitats per aquest ascens i gràcies per ser avui al Club de la Mitjanit. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Bona nit.
El Club de la Mitjanit. Amb Roger Arbosà.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A Vender Mi Cotxe Ponés et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
Vender Mi Cotxe Ponés, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Bricomart Badalona, un entorn segur amb les millors solucions per a les teves obres, com ara prova d'eines, finestres a mida o sistema tintomètric. Des de 7:45 del matí, a Badalona, avinguda del Conflent sense número. Bricomart.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia.
Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins a final de mes.
Ocasión Plus, número 1, qualitat, preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
El Club de la Mitjanit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Catalunya Ràdio, dins teu.
Els caps de setmana tenim molt per compartir.
A la una del migdia,
els viatgers de la Gran Anaconda.
Descobrim el món als viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. A les 3 de la tarda, en Guàrdia, amb Enric Calpena, continua repassant els moments clau de la història. A les 4,
connectem amb la tecnologia creativa i els videojocs.
Generació Digital, amb Albert Murillo. A les 5, Revolució 4.0 amb Santal Llavina.
Què podem aprendre dels superherois?
I els diumenges a les 8 del vespre, creixement personal amb Gaspar Hernández, a l'Ofici de Viure.
Abraça el cap de setmana amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Vinga, passen 5 minuts de 11:15. Club de la Mitjanit a Sabadell. Estan feliços, només cal veure el clan Sabadell. Tot el contrari que el Cornellà i el Barça B. Començo pel Cornellà perquè tinc en línia el porter de l'equip del Baix Llobregat. Ramon Juan, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Com esteu anímicament?
Bueno, una mica desil·lusionats, crec que és la paraula, perquè havíem fet una bona temporada, estàvem il·lusionats amb l'ascens, però bueno, no ha pogut ser.
Perquè què és el que va faltar, Ramon, perquè el Cornellà ahir fos equip de segona?
Bueno, jo crec que una mica de sort, o no, crec que al final ells no van ser, o sigui, han sigut un molt bon equip durant la temporada i ahir van ser un gran equip. Crec que van estar més acertats en les fases definitives del camp i crec que personalment que és un molt bon equip i que mereixia ascendir a categoria.
Era la tercera promoció consecutiva del Cornellà. No sé si, Ramon, has notat o notes certa frustració ja, perquè el Cornellà no hi ha manera que pugi.
Sí, bueno, al principi, els dos primers anys va ser una mica... Bueno, estem i és un premi, ja està, però aquest any sí que era... Som-hi, va, a veure si aquest any podem ascendir, però sí, al final és una mica decepció de dir, què més pots fer per pujar, però bueno, al final el futbol és així.
Tu ahir vas ser el millor, Ramon, i un dels jugadors, un dels porters del play-off, sens dubte. Et pregunto, l'any que ve continues al Cornellà?
Bueno, primer de tot, moltes gràcies, però bueno, al final és el que ha de fer un porter, parar i intentar mantenir viu a l'equip. I el tema de l'any vinent, bueno, em queda un any de contracte encara amb Cornellà i aquest és el meu pensament, que no crec que canvi.
Doncs en Ramon Juan, el porter del Cornellà, que ahir va quedar eliminat en aquesta final del play-off i que, per sort, el veurem l'any que ve, el continuarem veient defensant la porteria del Cornellà. Ramon, molts ànims, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
El Cornellà, la notícia negativa d'ahir, juntament amb el Barça B, que va perdre la final contra el Sabadell. Tinc en línia encara l'Oriol Domènech. Oriol, avui ens preguntem per les conseqüències que pot tenir tot plegat. És greu que el Barça B no hagi pujat a segona?
No, greu no és. Sempre hem comentat que és preferible que l'equip estigui segona abans que segona B i és millor que estigui segona B que tercera. No hi ha dubte que els equips que estan a segona A, com ara comentaven els companys i amics del Sabadell, el nivell és molt més alt que la segona B, però qualificar-ho de greu no. Al final el que importa perquè els jugadors vagin creixent és que tinguin un molt bon entrenador, que es formin bé i si pot ser una categoria millor, perfecte, però si no, tampoc no passa res.
És a dir, línia García Pimienta, no? Que l'objectiu és formar jugadors que pugin al primer equip independentment de la categoria.
Sí, home, sí. Però ja et dic, home, millor que segon A que segona B. De fet, quan el veu entrevista del Xavi Vilajoan a Tot Costa, ho va comentar, no? Ja que estem aquí, ja que estem al playoff, doncs anem a intentar pujar. Però si no ha pogut ser, doncs tampoc no passa res. Mm.
Té mèrit, no, Oriol, el que ha fet el Barça B, tenint en compte el paper que ha tingut aquí García Pimienta, perquè ha tingut una situació delicada en quant a confecció de plantilla. No tenia la mateixa plantilla ara en aquest playoff que durant la resta de temporada. Aquí, Pimienta, el que ha fet, crec que és digne, no, d'elogiar?
No, té moltíssim mèrit. Per mi era quasi un miracle que l'equip pugés. Jo, per exemple, el divendres passat al Tot Costa, que el Sergi Andreu em va preguntar per mi qui era favorit entre el Sabadell i el Barça B, jo vaig dir que era un partit molt equilibrat, però per mi si hi havia un favorit era el Sabadell. El Barça ha arribat amb moltíssimes baixes. Al marge d'Anso, que Anso no ha sigut jugador del Barça B tota la temporada, però que hagués pogut jugar perfectament el playoff i que hagués marcat diferències en aquest playoff, hi havia la baixa de Riqui Puig, que també marca diferències, la baixa de Collado, que es va lesionar, però ja no és només això, que són tres jugadors que per mi haguessin marcat diferències i haguessin fet que el Barça hagués sigut el gran favorit, amb dos o tres d'aquests jugadors que he anomenat. Però clar, també hi havia les baixes de Sarsanedes lesionat, de jugadors que han acabat contracte i que no entenc per què no han jugat aquest playoff. Estic parlant de Quique Saverio, que és un jugador important, Chumi, Guillem Jaime, que haguéssim tingut un fons de banqueta que és clau en aquest playoff, que hem vist que hi ha hagut moltes pròrrogues i que els partits s'han fet molt llargs. Per exemple, el dia del Badajoz, l'anterior partit del Sabadell, el Barça va guanyar els penals, però la pròrroga va ser sencera pel Badajoz, perquè jugués al Barça al final. Els canvis que tenia García Pimienta a la banqueta eren juvenils, que quasi bé no han jugat en tota la temporada amb el Barça B. Per tant, moltíssim mèrit que el Barça hagi arribat fins a l'últim partit amb possibilitats de pujar.
Ho deia Pimienta ahir, que estava molt orgullós, i precisament per això Riqui i Anso ahir no hi eren i no hi han estat, de fet, en tot el playoff. Sembla que Riqui i Anso, Oriol, l'any que ve seran jugadors del primer equip, així ho va dir, de fet, el president Josep Maria Bartomeu. En el cas de Monxo i Collado, que ara en parlaves, si no pugen al primer equip, creus que seguiran?
No, si no pugen al primer equip, segur que no seguiran, perquè són jugadors que tots dos tenen ofertes de primera divisió, tant d'aquí com de l'estranger. Aquí el gran dubte que hi ha és si el Barça, que està molt necessitat de diners, el que optarà és per l'opció de traspàs dels dos jugadors, o si per altra banda els cedirà. Jo crec que en una situació normal de club, que no hi haguessin necessitats econòmiques, el normal seria cedir-los als dos equips de primera divisió, per veure si acaben d'explotar i potser els recuperes tu per al primer equip, o si no els veus per jugar al primer equip del Barça, tindran una visibilitat que farà que els puguis traspassar per més diners dels que els traspassaries ara. Però ja et dic, jo crec que el Barça necessita tants diners que possiblement els traspassin.
Perquè no els veus pel primer equip encara?
No, jo crec que són dos jugadors de moltíssima qualitat i que triomfaran a primera divisió, i que si el Barça fos un club que confies molt més en el planter i que dels 25 jugadors del primer equip 10 fossin del planter, serien dos jugadors que no desentonarien en absolut el primer equip del Barça. Però no és la línia dels últims anys i, per tant, em costa visualitzar que es posin al primer equip. Però ja et dic, jo no tindria cap problema en donar-li una oportunitat a cap dels dos, perquè crec que els dos són dos jugadors que seran dos jugadors de primera divisió sense cap mena de dubte.
I deixa'm preguntar-te per Araujo, abans que t'acomiadi, Oriol. Abans hem explicat que no està descartat encara per jugar la setmana que ve, el dissabte dia 8, contra el Nàpols. Ahir es va lesionar. En tot cas, Araujo sí que el veus per primer equip, també l'any que ve, igual que Riqui, igual que Anso?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que com a quart central, com a quart o cinquè central, perquè en els darrers anys estem acostumant al Barça a començar la temporada amb quatre centrals, i jo crec que és una posició que sempre es lesionen jugadors, que hi ha sancions, i jo començaria amb cinc. Però com a quart o cinquè central, jo crec que Araujo s'ha guanyat el lloc. Tant al Barça B com amb les contadíssimes aparicions que ha tingut amb el primer equip.
Doncs Araujo, Riqui i Ansu Fati, que l'any que ve els veurem al primer equip, en principi, això és el que diu Josep Maria Bartomeu. En canvi, Monxo i Collado, ens ho explica l'Oriol, segurament, amb tota possibilitat, doncs l'any que ve no els veurem al Barça. Hi ha que acaba fent el Barça, si els acaba cedint, si els acaba traspassant, però ara amb el filial, encara a segona B, doncs Monxo i Collado tenen els dies comptats. Oriol, gràcies, bona nit.
Fins la propera.
Marxa l'Oriol i saludo en Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona nit.
Què tal, Roger? Bona nit.
I en Joan Fitó. Joan, què tal? Com estàs?
Bona nit, Roger.
Encara tinc en Xavi Campos. Xavi, ets aquí, eh?
Sí.
per parlar d'Araujo, d'entrada. Recordem que us hem explicat el cas Artur, a l'inici del programa, que no s'ha presentat avui a aquestes proves PCR, que es queda al Brasil, i que ara mateix Artur i el Barça negociant la rescisió del contracte. Ens ha explicat en Xavi Campos que està a prop d'arribar a un pacte Artur amb el Barça perquè s'acabi el contracte del brasiler. Xavi, Araujo no està descartat per dissabte que ve contra el Nàpols?
No, al vespre, passades les 9, hem rebut comunicat mèdic que ha confirmat l'esquinç al turmell dret, no estipula temps de baixa. He parlat amb gent que ha estat amb Araujo aquesta tarda, aquest vespre, i no el descarten pel dia 8 d'agost al Barça-Nàpols, queden 12 dies, però de moment no s'incorporarà als entrenaments amb Quique Setién. Quan estigui bé sí que s'incorporarà, sense descartar-lo encara pel Barça-Nàpols. Tampoc diria que la seva presència o no sigui imprescindible, perquè en principi l'anglès sí que recuperarà de les molèsties a l'engonal i a Piqué, o sigui que si estigués recuperat segurament començaria el partit des de la banqueta, no hauria de ser central titular, tot i que en futbol pot passar qualsevol cosa i 12 dies són molts dies, ja ho sabem.
Amb l'anglès optimisme, no, Xavi? Perquè es recuperi, no pas amb un tití, que és un altre cas.
Sí, exacte, amb l'anglès. Jo crec que quan es va retirar a Vitoria va ser per precaució, eren unes simples molèsties i, vaja, el vestidor del Barça, Quique Setién i el cos tècnic compten amb el francès, amb l'anglès, per jugar contra el Nàpols el dia 8 al Camp Nou, amb Tití, amb Dembélé, els altres lesionats. La qüestió és una mica més improbable, o sigui, no tenen gaire esperances. L'anglès i Griezmann, sembla que sí, ja t'ho explicava la setmana passada al Salmurri, sí. Un Tití i Dembélé fan pinta que no. Demà començarem a esvair dubtes, perquè a 9:15 estan citats els jugadors després de passar aquesta tarda els tests PCR, a 9:15 a la ciutat esportiva, per començar els entrenaments de cara a la Champions, que queden només 12 dies, que ja la tenim aquí, sí, a la cantonada.
Tenim ganes. Tot això al Barça, Sergi, l'Espanyol, hores clau, no?, i decisives per a la banqueta, perquè ja fa dies que els focus se centren en Vicente Moreno, que ell és l'home triat, és escollit, fins fa 4 dies, entrenador del Mallorca, i ara tots pendents del moment en què s'hagi de fer oficial. Serà demà, Sergi?
Sí, a veure, mira, per la informació que teníem les últimes hores, sabem, o sabíem, que havia de ser entre avui o demà. Tot plegat és molt calent, vull dir que és Vicente Moreno l'home triat. Hi ha un escull, hi ha un punt en què s'encallen les dues parts, que és en la clàusula que s'hauria de pagar al Mallorca, i recordem-ho, d'€1 milió, perquè el Mallorca deixés sortir Vicente Moreno. Bé, jo pel que he sabut les últimes hores, no està la cosa tan avançada com semblava fa 3 dies enrere. Semblava que divendres passat va marxar de cap de setmana sabent pràcticament del cert que això cauria o dilluns o dimarts. Doncs bé, jo ara no hi posaria la mà al foc, perquè pel que sé també hi ha algun jugador del Mallorca que interessaria portar-se Vicente Moreno, i aquí hi ha una negociació que no acaba de desencallar-se al voltant. No em facis parlar de la lletra petita, que és el que demana un i el que demana l'altre, sí. però vaja, en tot cas és qüestió de dies, perquè a més l'Espanyol, pel que sabem, ha posat un termini de 48 hores, és a dir, l'Espanyol vol un entrenador abans de dimecres, perquè ha de començar a preparar i a planificar la pretemporada. I per tant no pot perdre més temps ja, perquè recordeu que l'Espanyol va perdre la categoria el 8 de juliol, han passat, com aquell que diu, 20 dies i encara no tenim entrenador. Per tant, ha de ser qüestió de pocs dies.
A l'Espanyol ja fa anys que això de qüestió d'hores es transforma, sí, en qüestió de setmanes gairebé. Va passar l'any passat amb Rubi i el Betis, amb Borja Iglesias, sí, i t'explico, i s'està repetint la història amb Vicente Moreno.
Sergi, l'última novetat sobre l'Espanyola, l'últim que pregunto, arribarà Vicente Moreno i ja sabem, això sí, que podrà comptar amb Olei. Això sí o sí, no?
Sí, sí, Olei, que les últimes setmanes hi havia una mica de debat al voltant de la figura d'Olei, perquè hi havia equips europeus que el volien, ja ho vam explicar al Tot Costa fa unes setmanes, i ell ja vam explicar que la seva intenció era quedar-se. Estava molt bé a l'equip, que se sentia un jugador valorat, i avui ho ha confirmat. Avui en un mitjà xinès, una televisió xinesa, ha explicat que ha pres la decisió de quedar-se a l'Espanyol, que vol seguir a Barcelona, vol seguir a l'Espanyol i que vol jugar a segona divisió, que això per ell no és tan important, no? I bé, hem de recordar que ell té contracte fins al 31 de desembre, va amb anys naturals, i que no es pot descartar que l'ampliï un any més fins al 31 de desembre del 2021. Per tant, veurem Olei vestint la samarreta de l'Espanyol la temporada que ve a segona.
Xavi, et pregunto breument, Vicente Moreno és el perfil per a la banqueta de l'Espanyol, i t'ho enganxo, Olei, bona notícia també que es quedi?
Vicente Moreno és un bon candidat, a mi m'agrada i crec que ha fet molt bona feina a Mallorca i n'havia fet de molt bona al Nàstic fa uns anys. M'agrada més Vicente Moreno aquest any que David Gallego ara fa un any per l'Espanyol, tot i que això és jugar amb avantatge perquè ja sabem tots com va acabar l'etapa de David Gallego. I Uley crec que ha de ser, si no el jugador franquícia, entre els tres jugadors més importants de l'any de l'Espanyol a segona per intentar l'ascens.
En Vicente Moreno i Uley, l'Espanyol competirà a segona, on ara mateix hi ha un embolic, ja ho sabeu, dels que marca època. Fitó, ahir guerra de comunicats i avui podríem dir que silenci.
Sí, i aquí un dels afectats és el Girona, que continua sense saber quan jugarà aquest play-off d'ascens. Avui, fonts de la federació asseguraven que no hi hauria decisió, dit i fet. Per tant, a Girona i Almeria, en aquest cas, toca esperar. Per cert, el Girona torna demà a la feina després de 5 dies de descans i Almeria, si no en tenien prou amb tot l'enrenou d'aquest ascens, canvi d'entrenador. José Gómez substitueix...
Sí.
Oficial, al voltant de les 10. José Gómez substitueix a Mario Silva. Un canvi, si més no estrany a aquestes altures, quan a més serà el quart entrenador aquesta temporada per el conjunt andalús.
Déu-n'hi-do.
De tot això, estan molt pendents a Girona, a Almeria, a Saragossa, a Elx... Sí. I a Galícia. A Galícia estan molt pendents de tot això. No pel Depo, sinó per l'Eduard Solà, que està passant les vacances allà.
És veritat.
I no para de preguntar si hi ha novetats.
No, i pel Depo també, perquè ara ho anava a explicar, Xavi. És l'últim comunicat de tots. El Depo ha fet un comunicat al voltant de les 10 de la nit on sol·licita quatre coses. La primera, l'anul·lació dels resultats de l'última jornada. Demana, atenció, la suspensió de tota la temporada, de tota. Reclama també la suspensió d'ascensos i descensos. I per últim, per no quedar curt, vol ampliar el nombre d'equips la temporada vinent a segona divisió.
Com ho veieu, això? Té solució, Xavi?
Hauran de trobar una solució, jo no sé quina és la millor. Crec que aquí cadascú intenta aprofitar aquesta oportunitat per treure un profit, i el Depor ho fa d'aquesta manera, i el Fuenlabrada doncs, ho fa d'una altra manera, i l'Elx a la seva... i l'Extremadura, que ja estaven baixats, i el Racing també demana no baixar, l'Espanyol, m'estranya que no faci el comunicat per demanar que tot quedi igual també a primera divisió. La situació és tan excepcional que qualsevol mesura que prenguis serà criticada, i jo crec que al final el play-off el jugarà l'Elx contra el Saragossa, el Girona amb l'Almeria, i d'aquí 10 o 15 anys hi haurà una decisió judicial que potser ho trastoca tot, però vaja, tirar la pilota endavant i a viure aquests anys.
Un embolic històric que sembla que mai s'acaba, i nosaltres pendents aquí de la data del Girona, aquest Girona-Almeria, que ara en parlàvem i que encara avui no té data, aquesta anada ni la tornada tampoc d'aquest play-off a primera. Xavi, Sergi, us acomiado, que vagi bé, bona nit, gràcies.
Adéu.
Vinga, adéu-siau, bona nit.
Nosaltres fem una pausa i acabem amb ciclisme.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà. Els esports a Catalunya Ràdio. Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
60.795, 60795.
Demà... Com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
Vinga, recta final, 7 minuts i les 12 de la nit en ciclisme. Demà es disputarà la primera prova professional europea després de la pandèmia. És la Volta a Burgos, que començarà demà i acabarà l'1 d'agost. Isaac Vilalta, què tal? Bona nit.
Bona nit, Roger.
Una prova que tindrà pendent gairebé tot el món del ciclisme, no?
Gairebé, per no dir tothom. I és que la Unió Ciclista Internacional ha fixat la Volta a Burgos com la primera prova internacional després de la pandèmia. I això fa que aquí veurem tots els protocols nous, com s'estableixen, però és que, a més, això ha fet que tots els equips, tots els ciclistes, es fixin en la Volta a Burgos, es fixin en Burgos per posar-se a prova, per començar a competir. Per tant, veurem els millors equips del pilot mundial, veurem gairebé totes les figures del pilot mundial, i la Volta a Burgos, que ja de per si és destacada, 5 etapes amb aquest final a Lagunas de Neila, doncs que guanya moltíssima més entitat. per participació i, a més, per veure què passarà amb aquest nou ciclisme després de la pandèmia.
Mira, puc saludar a aquesta hora el director general d'aquesta Volta a Burgos, és en Marcos Moral. Marcos, què tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A nivel logístico, ¿cómo va a ser esta Vuelta a Burgos respecto a los años anteriores?
Bueno, pues va a ser una Vuelta a Burgos diferente, nueva. Yo llevo 40 años en el mundo del ciclismo haciendo la Vuelta a Burgos y este año creo que es la primera vez que hago una vuelta de estas características. Por desgracia nos ha tocado luchar con la pandemia y todo es muy extraño. Es una vuelta especial, en un año especial, con una participación especial, todo es especial.
Porque, ¿qué instrucciones os ha dado la UCI? ¿Qué protocolo os ha dado para seguir?
Bueno, la UCI ha marcado unas líneas generales, ha marcado más protocolo para los corredores y los equipos que para los organizadores. También era más fácil porque los equipos van corriendo vuelta por vuelta, van haciendo todas las vueltas, y las organizaciones son estancas. Cada organización tiene sus peculiaridades, y entonces ahí lo que se ha limitado es más a dar consejos, a hacernos una guía de cómo consideraba que debíamos de hacerlo, pero en la mayor parte de los casos lo dejaba en manos de la organización y de las autoridades sanitarias locales, comarcales o estatales.
Marcos, me imagino que donde es más fácil incidir y trabajar es en la línea de salida y en las llegadas. ¿No hay ninguna norma fija o la UCI os dice aquí que no entre gente, que no entre público, el control de firmas se tiene que hacer así, las llegadas, los corredores no pueden atender a aficionados ni periodistas? ¿Cómo es eso?
Bueno, eso es el protocolo que nosotros hemos hecho siguiendo algunos consejos de la UCI, pero sobre todo en el tema de aforos, en las llegadas y las salidas, hemos tenido en cuenta la normativa autonómica, en este caso de Castilla y León, para saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Por ejemplo, las salidas y en las llegadas hay aforos que no pueden superar las 1.000 personas, sí, porque es al aire libre, pero también nos tenemos que sujetar a el distanciamiento, la mascarilla, el gel, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, por lo que nos comentas, y según la UCI, en la Vuelta a Burgos el protocolo será así, pero si la semana que viene hay una prueba en Francia, en Italia o en Alemania, el protocolo será un poco diferente, se adaptará, ¿no?
Sí, sí, le marcarán las autoridades sanitarias de país o de la zona, comarca o autonomía a la que corresponda. Ellos en eso se han curado, porque si no entraríamos en disputa de cómo lo hace ese país y cómo lo han propuesto ellos. Y como ellos lo están modificando constantemente, los protocolos que mandan para los equipos, pues no habría forma de hacer nada al final.
Y Marcos, mucho nivel este cartel, con corredores como Carapaz, Valverde, Enric Mas, Marc Solé. ¿Es el cartel soñado?
Bueno, sí, es un cartel histórico, y que seguirá siendo histórico. Esto es como los récords. Este récord no se superará en muchísimos, muchísimos años. Y yo es que leyendo nombres, al final son los que tú has dicho, pero yo es que creo que hay 154 nombres en la salida, en la línea de salida, que son extraordinarios todos, porque los equipos vienen muy compactos, aparte de traer sus líderes que van a estar luego, la mayoría de ellos, en el Tour de Francia, vienen equipos muy compactos y muy fuertes, con lo cual para mí los 154 participantes son figuras.
Doncs amb aquest cartell demà, aquesta Volta a Burgos, una Volta a Burgos atípica, però de la qual n'estarà pendent gairebé tot el món del ciclisme. Hem parlat amb el seu director general, en Marcos Moral. Marcos, que vaya muy bien mañana y gracias. Buenas noches.
Muchas gracias por todos vuestros buenos deseos y buenas noches para todos.
Gràcies també a l'Isaac Vilalta. Isaac, gràcies. Bona nit.
Adéu, bona nit.
abans de marxar, Fitó, hem d'explicar que Kylian Mbappé és baixa per a l'anada dels quarts de la Champions.
Va patir un esguinç al seu turmell dret a la final de la Copa de França. Per tant, avui el PSG ha fet un comunicat, 3 setmanes de baixa. Per tant, com deia, no arriba aquest PSG-Atalanta del dia 12 d'agost.
Doncs fins aquí el Club de la Mitjanit d'avui. Gràcies a en Xavi Campos, en Sergi Andreu i a l'Isaac Vilalta a la redacció, en Marc Peirón al control tècnic, i deixo pel final en Joan Fitó, que quan sonin els senyals horaris de les 12, ara d'aquí ben poc, serà el seu aniversari, 27 anys, Fitó? I demà, pastes per a tots. Pastes per tots a la redacció d'Esports pels interessats, Diagonal 614, última planta, esperem, Fitó, que vinguis carregat, Vindràs carregat?
Carregadíssim.
Vinga, doncs nosaltres tornem demà, amb més quilos de més, a les 11. Bona nit.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es